Estàs escoltant Ràdio Estel. Això sí que és començar l'any amb bons propòsits. Ràdio Estel us desitja un feliç any nou. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Hola, què tal? Soc el Toni Marín. Em demanen un desig de cara a aquest any nou. I estava pensant jo que, ja que no parem de parlar, probablement el desig que podríem demanar per aquest nou any és aprendre a escoltar-nos més enllà de parlar, no? Aprendre a admetre la diferència i a créixer tots plegats com a persones. Entenc que seria un bon desig, no? I això no treu tota la resta. Que tinguem salut, que tinguem pau al món, que tinguem molts diners i que, a més, passem unes festes on els reis ens portin moltes coses. Bon any i bon Nadal.
Ràdio Estel us desitja un feliç any nou.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia i bon any. Avui, primer dia de 2022, us oferim dues entrevistes amb dues persones que han visitat Montserrat recentment. La primera serà amb l'abadessa del monestir benedictí de Sant Paio d'Ante Altares, de Santiago de Compostela, Almudena Vilariño, que ha estat elegida recentment. La mare Almudena també s'encarrega de la formació a la nova congregació de Sant Hildegarda, creada fa poc més de 8 mesos. A la segona part del programa emetrem l'entrevista que li varen fer al president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, que va visitar el monestir de Montserrat acompanyat per dos membres de la Junta, Helena Fort i Rafael Juste, el proppassat 25 de novembre. La relació de Montserrat amb el Barça i les futures col·laboracions entre dues institucions, sobretot pensant en el mil·lenari del monestir, entre els temes que vàrem tractar. Comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Al monestir de Sant Paio de Ante Altares, de Santiago de Compostela, hi ha una comunitat benedictina formada per 26 monges que, entre d'altres activitats, dona servei a una hostatgeria, fabrica ornaments litúrgics, produeix dolços i té un museu d'art sacre i un arxiu obert a investigadors. La seva abadessa és la mare Almudena Vilariño, que té 43 anys i que, amb la creació de la Congregació Monàstica de Sant Hildegarda, doncs ha rebut la responsabilitat com a assessora de formació de la congregació. Madre Almudena Vilariño, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal en Montserrat?
Estupendamente.
Has vuelto a venir a Montserrat. Ya no es la primera vez que vienes para acá. La relación que existe entre Montserrat y el monasterio de Sant Paio es larga.
Sí, ya es de tradición, diríamos. Ya desde mis antecesoras, Madre María, Madre Blanca, siempre ha habido una gran amistad.
Y desde abril eres la abadesa del monasterio, la más joven y la abadesa.
Sí, las paradojas del Evangelio. Los últimos serán los primeros. Bueno, pues las hermanas decidieron que ahora asumiera yo este servicio en la comunidad. Servicio que se acoge o que con temor y temblor, pero que también con ilusión y con confianza, porque son las propias hermanas las que han apostado por una, se han atrevido, han sido valientes y bueno, vamos a intentarlo.
Claro que sí. Vuestro monasterio está en el centro de Santiago. Tenéis un vecino muy especial, el apóstol. ¿Cómo se vive teniendo como vecino al apóstol Santiago?
Se vive muy unidas al hecho sacobeo, porque también nuestra comunidad, sus orígenes están íntimamente relacionados con el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago. Cuando se descubrió en el año 813, el rey Alfonso II el Casto de Asturias envió 12 monjes y es el núcleo fundacional también de la ciudad de Santiago. Los monjes estuvieron hasta finales del siglo XV y en 1499 llegaron las monjas diseminadas por 14 prioratos de la geografía gallega. Y desde entonces, ininterrumpidamente, estamos nosotras ahí a la sombra del apóstol, custodiando y dejándonos custodiar por él.
Actualmente la comunidad está formada por 26 hermanas de edades diversas. ¿Cómo está la comunidad actualmente? Porque la actividad que tenéis es considerable, lo comentábamos al inicio.
Sí, la comunidad, gracias a Dios, estamos bien, pero las edades, pues sí, están desde los 94 años que tiene la mayor a los 23, la más joven. Pero en general las edades, la media de edad, pues es elevada, como viene siendo un poco la constante en nuestras latitudes.
Porque los tiempos actuales no son especialmente buenos para los monasterios, porque las vocaciones han disminuido considerablemente. ¿Y esto cómo se está llevando?
Queremos llevarlo, a ver, hay momentos que esta situación de precariedad, de debilidad, pues lógicamente suscita momentos de temor, pero queremos llevarlo con esperanza, porque al final la historia, la vida de nuestros monasterios, quien la lleva es el Señor. Yo lo que más desearía es que lo lleváramos con lucidez, sabiendo que al Señor le podemos, como dice nuestro Padre San Benito en la regla, se le sirve en cualquier lugar, ¿no? Entonces, tener la lucidez de aquí ahora estoy sirviendo, si hace falta unirse, pues nos unimos. Es un camino de vida, buscar vida.
La creación de la congregación de Salta Hildegarda en España con los monasterios benedictinos femeninos, yo creo que en cierta manera os está ayudando a llevar ese día a día, esa agrupación entre monasterios, ¿es así?
Sí, estamos casi iniciando porque fuimos aprobadas el 5 de diciembre de 2019. Tuvimos el primer capítulo general donde ya elegimos a nuestra madre presidenta, Madre Rosario del Camino, consejeras, los distintos oficios de la congregación y empezamos con mucha ilusión y nos encontramos con la pandemia que ha ralentizado un poco todo este proceso de desarrollo, de despliegue de la congregación, pero sí que nos ayuda en cuanto a conocernos, animarnos, estimularnos, poder ofrecer una ayuda mutua. Y donde hay conocimiento, todo siempre es mucho más fácil.
En la congregación tienes la responsabilidad de asesora de formación. ¿Eso qué requiere?
Es un poco el poder de ofrecer orientaciones a las comunidades sobre el tema de formación, porque no hay que olvidar que cada comunidad, cada monasterio es autónomo, ¿no? Pero estamos ahí para ayudar, para también recordar, es importante, fundamental, todo el ámbito de la formación.
Una palabra de moda en el mundo de Iglesia actualmente es la sinodalidad. El Papa está dándole la voz a los laicos, considera tan importante para el futuro. ¿Realmente será un punto de inflexión este sínodo, el hecho de lo que pueda salir de ahí, marcar un día, un antes y un después en la vida de la Iglesia?
Creo que es un punto importante. Podríamos decir de inflexión, sí, aunque la sinodalidad no es de ahora. La sinodalidad nace con la Iglesia. En los primeros siglos, hasta el siglo V y más, estaba presente. De hecho, en Occidente se perdió esta práctica, pero en Oriente no, nunca se ha perdido, se sigue manteniendo. Y en los monasterios realmente somos bastante o muy sinodales, porque las grandes cuestiones se confrontan en comunidad y otras, pues ya aunque sea con un consejo menor, pero siempre hay un diálogo y sabemos que el diálogo es un arte, ¿no? Nosotros ya, por ejemplo, cuando hablan de sinodalidad, a mí lo que me viene siempre a la mente es ofrecer el capítulo 3 de la regla de San Benito, que nos dice cómo deben ser convocados los monjes o monjas a consejo. y que realmente nos puede valer muy mucho para este camino sinodal.
Nosotros, Almudena, nos conocimos en el año 2001. Entonces tenías 23 años y a los 18 habías entrado en el monasterio. Ahora eres abadesa de San Payo. ¿Cómo ha evolucionado Almudena Vilariño en este monasterio a la sombra del apóstol, como decías antes? ¿Cómo ha evolucionado tu fe? ¿Cómo has crecido?
Bueno, es casi como cuando uno va creciendo, valga la redundancia, uno apenas se da cuenta, ¿no? Va dando pasos en el día a día. Espero y deseo que sea profundizando y amando cada vez más la vida monástica, sin perder, quizás si se va ganando esa ingenuidad del comienzo, no la tienes, pero creo que no está reñida con mantener una sencillez y un amor más probado en la vida monástica.
Porque tú, concretamente, ¿cómo sentiste esa llamada de Dios?
Mi llamada, yo no sé desde cuándo es, pero bueno, desde pequeña, cuando ya conocí la comunidad, pues sentía como un imán. Yo tenía que ir y estar con las monjas, orar con las monjas. Me atrajo mucho su alegría. Y después, un detalle, pues en la adolescencia iba a pedir libros para leer. Yo quería saber todo lo que pudiera de la vida monástica. Y cuando me los daban específicamente monásticos, yo leía y decía, esto es lo que yo busco.
Y entrar en una comunidad que era ya mayor en su momento, para una persona tan joven como tú, en ese momento, 18 años, ¿fue fácil adaptarte a una comunidad con monjas pues que te llevaban unos cuantos años más?
Para mí no hubo ningún problema. De todas formas, en el año 96 no eran tan mayores. Eran muchas de mi edad, bueno, un poquito mayores que yo ahora, pero era una comunidad también mucho más numerosa, muy dinámica, creo que lo sigue siendo, pero antes quizá más, porque las edades eran otras. Y nunca he sentido diferencia generacional, aunque la haya, porque existe. Quizá también por mi forma de ser, no lo sé, pero comprendo que para una joven cuando entra necesitas edades más cercanas a la tuya también, porque sobre todo ahora que hay como más distancia. Ha habido una especie de ruptura también de la transmisión de la fe, de la vivencia de la fe. Ya no es tan obvio muchas cosas, pero quizá yo creo que la parte buena de lo que estamos viviendo ahora es que precisamente porque ahora no es obvio es cuando es más necesario y es más contraste, más puede convocar.
Y después de vivir el susto que me comentabas antes, que claro, eso de elegirte abadesa para ti representó un susto, me decías.
Sí, sí, claro, sí, sí. Impone. Yo la primera noche no dormí nada. Pero después, poco a poco, vas aterrizando y vas diciendo, bueno, pues señor, si tú me pones aquí, pues vamos a intentarlo. Yo es la frase que ahora cuando me levanto le digo al señor, gracias por este día, gracias por tu amor, porque es él el que nos sostiene. Y le digo, vamos a intentarlo. Lo vas a hacer tú. Pero bueno, como me has puesto aquí, pues será que tengo que hacer algo, por lo menos no estorbar.
Yo creo que ha elegido bien. Yo creo que sí, que no ha ido por mal camino, ¿eh? Esa decisión ha sido buena y espero que esperamos que tus años que te quedan por delante en el monasterio y concretamente como abadesa, pues sean positivos para todos y especialmente para ti, evidentemente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Bardagí.
Continuem el programa d'avui, primer dia de l'any, amb música de l'Escolania, concretament amb el Cant dels Ocells, la peça de Pau Casals escrita expressament per a l'Escolania de Montserrat.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Bardagí.
Dijous 25 de novembre, el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, acompanyat de la vicepresidenta i portaveu Helena Fort i del vicepresident esportiu del club, Rafael Yuste, van realitzar una visita institucional al monestir de Montserrat. Al final de la jornada, el president Laporta va passar per aquests estudis, on va valorar la visita, que va incloure una trobada amb el pare abat Manel Gas, que va qualificar de molt positiva. Varen parlar sobre la relació entre Montserrat i el Barça, sobre accions que es portaran a terme properament per mantenir viva aquesta col·laboració conjunta que és molt positiva per ambdues institucions. Escoltem-la. President Laporta, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Has estat a Montserrat, t'has trobat amb l'abat Manel. Quines són les impressions d'aquest dia que has viscut?
Doncs sortim reforçats. Primer de tot, gràcies. Gràcies per convidar-nos, per tenir l'oportunitat de compartir doncs, un dinar, per haver pogut fer una visita a la biblioteca, a tot el que és l'abadia, per haver gaudit de l'escolania, que han cantat doncs, la Salve i el Virolai. Magnífic, ha estat molt emotiu. I a més, després hem pogut doncs, gaudir també d'un dinar en silenci, i hi ha hagut una lectura referent doncs, a la Bíblia, una altra doncs, a personatges històrics, com el Baldiri Reixac i el Gaspar de Portolà. I la veritat és que, vaja, és un dia que ho deia amb els companys que m'han vingut amb mi, que és el Rafael Yuste, que és vicepresident primer, l'Helena Fort, que és vicepresidenta institucional, la Manana Jorgatze, cap de gabinet de presidència, el Jordi Finestres, membre del gabinet de presidència, i també doncs, a l'Eduard Casanovas i al Roger. Dir-vos que per nosaltres avui ha estat un dia meravellós. Insisteixo, ens n'anem d'aquí amb forces, hem renovat forces. Home, no sé si ens ho heu vist a les cares, però hem pogut parlar amb tota confiança. És admirable la preparació que teniu a Montserrat, el preparats que esteu, el goig que fa escoltar-vos. I, a més, aquesta espiritualitat que es respira per tots cantons aquí, no? Ha sigut un dia inoblidable.
Per què qui és Montserrat, per Joan Laporta?
Montserrat és la reserva espiritual del país. Catalunya necessita, com a país, tenir doncs, una espiritualitat que ens dona força. Que ens dona força perquè és la reserva que manté els valors vius, valors tan individuals com col·lectius. Lloc de referència pels catalans i pels feligresos de tot el món. A més, doncs amb un compromís. El Montserrat ens ensenya compromís, ens ensenya sentit de la responsabilitat, ens ensenya espiritualitat, per suposat. Però sobretot jo em quedaria amb això, amb el compromís que Catalunya té amb Montserrat i que l'abadia de Montserrat té també amb el país. Després, us he de dir que ha estat molt emotiu. Montserrat també és l'escolania. I aquí ens hem compromès avui. Avui ens hem compromès a convidar els escolans a veure un partit de futbol del Barça. I vaja, estic segur que també passaran una molt bona estona, igual que a nosaltres ens han fet passar una estona molt emotiva quan els hem sentit cantar.
Mm-hmm. Per què Montserrat i el Barça han de caminar junts?
Home, perquè compartim valors, compartim sentiments. Us he de dir que, evidentment, Montserrat, que ve de l'any 1100 i...
El 1025.
1025.
Deixem-ho aquí.
És una història, una àmplia història, i evidentment no es pot comparar amb el Barça, però nosaltres intentem ser com Montserrat. Intentem, no ser com ells, però almenys, o sense com vosaltres, sinó almenys que Montserrat estigui orgullosa del Barça. Això ho tenim present. I sé que Montserrat estarà orgullosa del Barça en la mesura que nosaltres siguem exemplars, en la mesura que nosaltres mantinguem els valors vius, els valors de l'esport que entronquen molt amb els valors d'aquesta espiritualitat que estic parlant, no? Sí, anem junts de la mà amb molts fets, amb moltes actuacions, amb molts pronunciaments. El cert és que compartim catalanitat i compartim valors com el respecte, la companyonia, el compromís, l'esforç. Crec que en fi, que espero i desitjo que amb el mandat que estic presidint, a l'acabament del mandat pugui pensar que la Badia de Montserrat està orgullosa del Barça.
El primer mandat.
Sí, bueno, el primer mandat, ja veurem. Vaig tenir un primer fa molts anys, ja.
No, però vull dir aquesta segona etapa. Heu parlat amb l'abat Manel del mil·lenari de Montserrat, sí, de les coses que es poden fer a partir d'aquesta data, o sigui, marcant-nos una mica com el mil·lenari com a referència. Hi haurà més presència del Barça a Montserrat, de Montserrat al Barça. Hi ha alguna cosa que es pugui concretar o alguna relació que s'hagi quedat més o menys lligada avui?
Sí, 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 jo diria que ja ha quedat lligat al fet de que nosaltres recuperarem les juntes itinerants i voldríem començar la primera per Montserrat. I això, doncs, demà tenim junta directiva i ho compartirem amb els companys de junta i espero que sí, que tots estaran la part de contents de poder fer una junta itinerant a Montserrat. L'abat Manel li ha agradat, el prior també, he vist que hi havia força satisfacció de veure que nosaltres volíem fer una junta itinerant a Montserrat amb tot el que comporta, perquè avui era una visita privada, però la junta itinerant, doncs, evidentment serà pública, perquè hi haurà després la nostra portaveu, comunicarà els acords que haurem pres, i bé, i es tracta de trobar la data, però ens agradaria començar aquesta nova etapa de juntes itinerants per Montserrat. Després, també, has parlat del mil·lenari. El mil·lenari és important per tots els catalans i el Barça, com a club català de futbol, doncs vol participar en el mil·lenari de l'Abadia de Montserrat. I, per tant, el que ens agradaria molt és anar consensuant una sèrie d'actuacions. Evidentment, posem el Futbol Club Barcelona a disposició de Montserrat per al que necessiteu. I sí que, si em permeteu, serem proactius a l'hora de proposar des del Barça algunes actuacions que pugui ser de l'agrat de l'Abadia.
Per acabar, evidentment, la visita a Montserrat no podia acabar d'una altra manera, venerant la santa imatge. Heu tingut una conversa breu amb la Mare de Déu de Montserrat. No sé si es pot dir el que li heu demanat o fins i tot, evidentment, donar-li les gràcies per moltes coses.
Home, el que m'agrada fer quan visito la Mare de Déu, no?, de donar les gràcies, perquè val a dir que som uns privilegiats i per això, doncs, hem de ser agraïts i demanar-li que segueixi protegint-nos i que, doncs, no deixi de pensar en nosaltres, que jo sé que ho fa perquè, doncs, ja et dic que ens fa sentir uns privilegiats. El detall no te l'explicaré perquè crec que no correspon, això és molt íntim.
Clar que sí.
Però realment, paraules d'agraïment i bé, que segueixi protegint-nos.
Doncs esperem que pugueu tornar a agrair-li a la Mare de Déu moltes coses, i si poden ser esportives també.
Tant de bo estarem més que contents.
Joan Laporta, gràcies per ser a Montserrat, gràcies per aquesta col·laboració, i encara que visca el Barça.
Visca el Barça i visca Montserrat.
Això mateix.
Gràcies. I visca Catalunya.
Això és. Amb la conversa amb en Joan Laporta ens acomiadem de tots vosaltres, la Gemma Mutger a les vies de so i qui us parla, Òscar Verdagí. Demà, diumenge, ens retrobem a la mateixa hora. Ara donem pas a la Basílica per oferir-vos la missa conventual del 1 de gener, que és Sant Manel, i per tant presideix el pare abat de Montserrat, Manel Gasc. Recordeu que avui no hi ha pelegrins de les zones. Sí que el podreu escoltar demà en acabar la missa dominical de Montserrat. Que acabeu de passar un bon dia de Cap d'Any.
Ràdio Estel. Twitter, Instagram, Facebook i Spotify. Ràdio Estel a les xarxes. Continguts exclusius, avançaments, personatges, actualitat i tot allò que et manté en l'aquí i l'ara. Ràdio Estel a les xarxes. Va, segueix-nos, que t'estàs perdent coses.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.
Escolta, filla, estigues atenta, oblida el teu poble i la casa del teu pare. El rei està corprès de la teva bellesa. És el teu senyor. Ciutat de Tir ve amb els seus regals, els pobles més rics busquen el teu favor.
En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres. Sigueu benvinguts, germanes i germans, a la celebració d'aquesta missa conventual a Montserrat, en aquest 1 de gener, solemnitat de la Mare de Déu. Saludem el bisbe Sergi, que concelebra amb nosaltres, els altres preveres i amics concelebrants, i també a tots vosaltres i els qui ens seguiu des de casa, especialment els ancians i els malalts. La solemnitat s'escau precisament en aquest 1 de gener, any, dia d'any nou, de l'any nou civil, on també ens fem nostres les esperances que tota la humanitat posa en aquest any que comencem. Preparem-nos a celebrar aquests sants misteris reconeixent els nostres pecats.
Vos, fill de Déu, que heu nascut de Maria per comunicar-nos la filiació divina,
Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Oh Déu, per la virginitat fecunda de Maria, heu donat un Salvador al llinatge humà. Feu que experimentem la seva intercessió, ja que per ella hem merescut de rebre el vostre Fill, l'autor de la vida. Ell, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén.
Lectura del llibre dels Nombres. En aquells dies el Senyor digué a Moisés: Digues a Aarón i als seus fills, beneïu el poble d'Israel amb aquestes paraules: Que el Senyor et beneeixi i et guardi, que et faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de tu, que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau. Així interposaran el meu nom a favor del poble d'Israel, i jo el beneiré. Paraula de Déu.
Sapiadi de nosaltres i ens beneixi, que ens faci veure la claror de la seva mirada. La terra coneixerà els vostres designis i tots els pobles veuran la salvació. Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneixi. Que s'alegrin els pobles i cridin de goig. Vos regiu el món amb justícia, regiu les nacions amb rectitud i guieu els pobles de la terra. Que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots els pobles alhora, que Déu ens beneixi i el venerin d'un cap a l'altre de la terra.
Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia. Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu fill, nascut d'una dona, nascut sota la llei, per rescatar els que vivien sota la llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la prova que som fills és que Déu ha enviat l'esperit del seu fill, que crida en els nostres cors, Abba, Pare. Per tant, ja no ets esclau, sinó fill, i si ets fill, també ets hereu per gràcia de Déu.
Paraula de Déu.
Oh, El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, els pastors anaren a Belém i trobaren Maria i Josep amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d'aquell infant i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després, els pastors se'n tornaren glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot van trobar-ho com els ho havien anunciat. Passats 8 dies, quan hagueren de circumcidar-lo, li posaren el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare. Paraula del Senyor.
En les eucaristies solemnes d'aquests dies, estimats germans i germanes, la història del naixement de Jesús ens va passant pel davant com les escenes d'un pessebre. La nit de Nadal contemplàvem l'anunciació als pastors, el missatge dels àngels i l'estable amb el naixement de l'infant. El proper dijous, festa de l'Epifania, llegirem l'Evangeli del pelegrinatge i de l'adoració dels reis. Un se n'adona de la pedagogia catequètica que tenen precisament els pessebres, que esdevenen expressions materials dels evangelis, escenificacions dels relats literaris del naixement de Jesús, a vegades tots posats al mateix temps, en una sola escena. L'Evangeli d'avui ens portaria a una altra escena típica dels pessebres, els pastors adorant l'infant, els pastors anant i venint de la cova. Uns pastors que venen d'una experiència forta, com ha estat la d'haver escoltat la proclamació de la glòria de Déu al cel i de la pau a la terra. Els pastors escoltaren això enmig del seu hàbitat normal, és a dir, un camp al ras, en una nit d'hivern, mentre feien la seva feina, que ja s'entén per aquestes condicions que era una feina humil, un moment i una ocupació poc inclinada a emocions fortes o esdeveniments extravagants. Després d'això i de dir-se ells mateixos «Anem a veure això que ha passat», els pastors arriben al pessebre, veuen, s'expliquen, escolten i se'n tornen lloant Déu després de comprovar que tot plegat no ha estat una al·lucinació.
Si només prenguéssim aquest evangeli, ens faltaria alguna cosa. Què conten els pastors i aquí? Qui són aquests altres, aquest tothom, que tant es meravella d'allò que els expliquen? Hi ha una mica de misteri en totes aquestes al·lusions, com si d'alguna manera ens convidessin a preguntar, a buscar què és tot això tan important que està en l'ambient. A anar més enllà, a poder compartir fins i tot aquests records en la perspectiva de Maria, d'aquest cor que els guardava i els meditava d'una manera que se'ns escapa una mica. Una lectura, però, continuada de l'Evangeli i de totes les escenes del pessebre conjuntament ens ajuda a comprendre, ja que ens fa tenir molt present el missatge als pastors i que vam llegir la nit de Nadal. No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Avui a la ciutat de David us ha nascut un Salvador que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal. Trobareu un infant feixat amb bolquers i posat en una menjadora. I després de saber això, encara trobem el cant dels exèrcits del cel que diu «Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell estima». La brevetat no resta cap importància al contingut. Aquest infant és el Messies, el Senyor. I això provoca eufòria fins a uns pastors mig adormits. A partir d'aquesta proclamació, la teologia no ha fet gaire cosa més que intentar comprendre què volia dir que Jesús de Natzaret fos el Messies. Només el do de la fe ens fa capaços de veure Déu present en un home. La història, les coses que van passant, podrien tenir interpretacions més realistes o pragmàtiques, però la fe ens permet dir que en aquest infant, en bolquers, hi ha realment l'ésser nou, el punt radical de conversió i de canvi en la història de la humanitat. Aquell a qui aquests dies, en un himne, cantem com a príncep, com a primer, des d'Orient, el lloc on surt el sol, fins a Ponent, al límit de la terra. Pel reconeixement de la seva divinitat, continguda en la seva messianitat i tan meravellosament cantada al principi de l'Evangeli segons Sant Joan, que llegíem el dia de Nadal, repetíem ahir i encara repetirem demà, podrem reconèixer Déu present en tantes i tantes persones. La fe ens ajudarà a copsar l'amor entre els homes i les dones com quelcom que ve de Déu, a comprendre els progressos humans com inspirats per Déu, a girar-nos cap a ell en els moments difícils per a trobar-hi aquella força especial que ve del seu Esperit Sant i que tant necessitem. Els moments que marquen fortament l'esdevenir del temps, com ho és avui, dia de l'any nou civil, em semblen moments indicats quasi per naturalesa a recordar-nos aquelles coses que no passen, aquelles que han marcat la història i que romanen. Entre totes, l'encarnació del Senyor, punt fins i tot cronològic del nostre comptar els anys. També és un moment per a reconèixer l'acció de Déu en el món, aquests dies tan inclinats a fer resums i estadístiques de tants tipus. Em va agradar que un programa de la BBC del dia de Nadal passat es titulés «Les notícies felices del 2021» i es subtitulés «Les històries més edificants i engrescadores de l'any». I parlés com a primera notícia feliç de la vacuna, però no de la Covid, sinó la de la malària.
M'agradà perquè d'alguna manera no posava el centre en nosaltres, els occidentals i el nostre gran problema de la pandèmia, sinó en un problema que afecta molt més països pobres, especialment Àfrica. Un any nou civil és un moment en el qual tenim la sensació que el llibre està en blanc i voldríem posar moltes notícies d'aquestes i molt poques de les altres. Em sembla que no hem de perdre l'esperança, que és molt sana, i la il·lusió del progrés personal i comunitari que ens proposem tots plegats en començar un any. Cal, però, sempre encomanar-ho a Déu. El missatge celestial que escoltaren els pastors tenia per la terra un sol desig: pau. En aquest any que comencem avui, celebrant la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, celebrem també una jornada de pregària mundial per la pau, instituïda pel Papa Sant Pau VI l'any 1968, amb el desig que fos una commemoració continuada, com així ha estat. És tot un símbol, tot un compromís dedicar el primer dia de l'any a pregar per la pau i fer-ho enmig d'aquestes festes de Nadal, de la nit i del dia que vam escoltar que el naixement de Jesús era proclamat com la glòria de Déu al cel i la pau a la terra pels homes i dones de bona voluntat. En la tradició bíblica, la pau té la fundària de la paraula xalom, de quelcom que no és quietisme ni tan sols absència de conflictes, sinó plenitud de Déu. Com a quelcom que cal ser construït en profunditat, no sorprèn que ja Sant Pau VI parlés de la pau com del desenvolupament integral i que en el missatge del Papa Francesc pel dia d'avui d'enguany ens proposi el diàleg entre generacions, l'educació i el treball com els instruments necessaris per a construir una societat pacífica que es recolzi en la justícia, l'única garantia d'una pau veritable. Els objectius són ambiciosos, però ens col·loquen en la línia de la nostra ambició cristiana més gran, l'única vàlida: promoure ara i aquí la construcció del regne de Déu, del regne del Crist, del regne de l'Evangeli, amb totes les nostres forces. La nostra pregària avui és demanar força per a renovar el nostre compromís personal i comunitari amb el regne de Déu per aquest 2022 que comencem, i confiar els temps de la seva realització definitiva a l'únic que té el poder de fer-ho, el Senyor que ens espera al final de la història. Crec en un sol Déu,
el Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable, nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patir i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les escriptures, i se'n pujà al cel, on seu la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola església santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén.
Alcem, germans i germanes, les nostres veus suplicants al Senyor i demanem per la poderosa intercessió de la Mare del seu Fill la misericòrdia divina en favor de tothom.
Vulgueu respondre, us ho demanem, Senyor, perquè el Déu fidel beneixi la tasca del Papa Francesc, de tots els bisbes, dels pastors d'arreu de la terra, dels preveres i dels diaques. Preguem, germans. Pel pare Abad Manel, en el seu onomàstic, que el Senyor el beneixi, li atorgui la gràcia de ser fidel en el servei que la comunitat li ha encomanat. Preguem, germans. Perquè Déu guardi el nostre món de cataclismes i epidèmies, de la fam i de les devastacions. Preguem, germans. A la jornada de la pau, demanem que el Déu amorós s'apiadi de tots els pobles que sofreixen a causa de la guerra, de la violència o de l'opressió física o moral. Preguem, germans. Que el Déu que ens és pare i mare faci veure la seva claror els qui viuen moments de foscor o de dificultat, els qui miren amb por el futur o bé se senten sols. Preguem, germans. Perquè Déu, que és just, sostingui el coratge d'aquells que s'esforcen per construir una humanitat més ben arrelada en l'amor. Preguem, germans. Que Déu ens concedeixi, quan ens arribi l'hora, la pau i el repòs, juntament amb tots aquells que ja s'han adormit, tot esperant la resurrecció. Preguem, germans. Perquè el Déu bondadós ens protegeixi a tots nosaltres, que invoquem el seu nom, i ens beneixi amb el do de la pau en el nou any que hem encetat. Preguem, germans.
El vostre tron, o Déu, roman per sempre i els vostres anys mai no s'acaben. Escolteu, doncs, les nostres pregàries i beneïu l'any que avui comencem. Per Crist, Senyor nostre. Pregueu, germans i germanes, perquè tot portant a l'altar els goig i les penes de cada dia, ens unim al sacrifici d'acció de gràcies a Déu Pare Omnipotent. Oh Déu, vos comenceu tota cosa bona i vos mateix la dueu a terme. Concediu als qui ens alegrem en la solemnitat de la Mare de Déu que així com celebrem ara els inicis de la gràcia de la salvació, puguem també alegrar-nos de la seva plenitud. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre
esperit. Amunt els cors.
Els alabem al
Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies. I que vos, en aquesta solemnitat de la benaurada sempre Verge Maria, us lluem, us beneïm, us glorifiquem. Ja que ella, per obra de l'Esperit Sant, concebé el vostre fill unigènit i conservant intacta la glòria de la virginitat, posar al món la llum eterna, Jesucrist, Senyor nostre. Per ell, els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials celebren units la vostra glòria, compartint la mateixa joia. Us preguem, doncs, que ens deixeu ajuntar les nostres veus a les d'ells per lloar-vos humils tot dient.
Sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill, Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, oh Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill, Jesucrist, nostre Senyor, que ens confià la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partir i el donar als seus deixebles, tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos al passar els seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit.
Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, en Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, i en tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió.
Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Agustí i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència en el dia santíssim que la virginitat intacta de Maria posà al món el Salvador. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.
Fidels al manament de Jesucrist, el Salvador, fet home per la nostra salvació, adrecem-nos al Pare que ens estima, tot dient:
Oh, Lord. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula.
Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu-me aquesta paraula i seràs salva.
indestructible, mantinc la fidelitat en el cel.
Preguem.
Hem rebut, Senyor, amb joia els sacraments celestials. Feu que ens aprofitin per a la vida eterna. A nosaltres, que proclamem la Verge Maria com a mare del vostre fill i mare de l'Església. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
Abans de la benedicció final, benedicció especial pel dia de Cap d'Any, permeteu-me que en nom de la comunitat us desitgi a tots els que sou aquí un bon any nou, un bon any 2022 que avui comencem, tant a vosaltres com a tots els que ens han seguit a través d'internet i que s'uneixen a la nostra celebració. Que el Senyor, tal com ens deia la primera lectura i el Salm, ens ompli de la seva benedicció i que sempre puguem posar el seu nom com a protecció nostra davant de les circumstàncies de la vida. El Senyor sigui amb vosaltres. Que Déu, font i origen de totes les benediccions, us faci el do de la seva gràcia, us beneeixi abundosament i us guardi del mal durant tot l'any que avui comença.
Amén.
Que ell us conservi una fe íntegra, us doni una llarga esperança i amb la paciència aquella caritat que mai no s'esgota. Que ell faci transcórrer els nostres dies i accions en la seva pau, escolti ara i sempre les vostres peticions i us condueixi feliçment a la vida eterna.
Amen.
I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amen.
Germans, aneu-vos-en en pau.
Fins aquí la missa conventual d'avui, dia 1 de gener, solemnitat de la Mare de Déu. Acabem el programa el diumenge a Montserrat d'avui, que ha estat especial com a primer dia de l'any, i ho farem amb música de Montserrat Ràdio. Fins demà, diumenge, dia 2, en què també tindrem una nova edició del programa el diumenge a Montserrat. Molt bon any.
go. The time was ripe for dancing. We came to play the holiday. It really was quite a show. But we're sure you know the folks at home are waiting. We'd like to stay until this day, but maybe